El pop rock és a IB3 Ràdio. Rec Play. A Rec Play faim un repàs del passat i una mirada al futur del concurs pop rock amb la participació de l'Ajuntament de Palma. Rec Play amb Mònica Borràs.
Hola a tots i benvinguts al Rec Play número 13. Ja estem més o manco a la meitat d'una sèrie de 25 programes en els quals repassam la història del concurs de pop-rock de l'Ajuntament de Palma des dels inicis i fins a les edicions actuals amb els protagonistes de cada època. Com us dèiem ahir, d'aquí a 3 setmanes, divendres 9 i dissabte 10, se duran a terme les semifinals de l'edició actual del concurs de pop-rock a Ses Voltes. Durant tota aquesta setmana i fins diumenge que ve teniu temps de votar fins a 3 candidats a la web de Tu Fas Palma. D'aquestes votacions sortirà un dels 16 semifinalistes d'aquesta edició. Des de la web de Palma Cultura de l'Ajuntament hi trobareu un accés, si voleu, després de va escoltar també les dues cançons per banda que trobareu també a la web div3musica.com.
Rec Play, amb la participació de l'Ajuntament de Palma.
I avui tenim l'immens gust de tenir aquests convidats. Avui tocarem, tu mos donaràs la canya, saps qui ven davant, quatre amics que no se tallen, però per això mateix i, de fet, aquests quatre amics són els fundadors dels Tots Sants. Avui a l'estudi tenim en aquests convidats en Jaume Estelric, el guitarrista de sa banda. Hola, Jaume, benvingut.
Hola, bon vespre.
També és amb nosaltres el bateria Marcos Gil. Com estàs, Marcos? Benvingut també.
Hola, bones tardes.
Gràcies per ser amb nosaltres. Amb ells conversarem tot d'una, juntament amb el baixista Àlex Vedell, que avui no ha pogut venir amb ells, però que continua en actiu, i també el desaparegut Xavier Ramis. Molt més que un cantant i un lletrista, varen crear els Tots Sants, una banda de rock que se va fundar a Manacor i que va despuntar des de principis dels anys 90. Precisament parlant del concurs de pop-rock, van quedar classificats en segona posició al concurs de l'any 91, a la seva novena edició.
Repassant la història del concurs pop-rock.
Idò, abans d'entrar a matèria avui, com sempre, vos feim la pregunta del dia. Els que l'encerteu podreu guanyar un vinil d'anteriors edicions del concurs de pop-rock o també dues entrades per anar a un concert al Castell de Bellver de Palma durant aquest mes d'agost. La pregunta d'avui és, segurament, si mos vau dir a quin músic i impulsor del concurs de pop-rock està dedicat el primer premi des de que s'ha reprès en aquestes tres darreres edicions. Si ho sabeu i voleu participar, vos convidam a intervenir a través del nostre número de WhatsApp, el qual mos podeu enviar missatges i notes d'àudio.
646-93-45-01, al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
I també ho podeu fer al telèfon del directe. Atenció, avui és un número diferent. El podeu fer servir des d'ara i fins a les 9 en punt. És el 971-42-40-23. I ho repetim, 971-42-40-23. Allà vos contestarà avui el nostre company Xavi Fullana i al control tècnic tenim també el nostre company Joan Jiménez.
De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, Rec Play, a IB3 Ràdio.
Estem en directe a IB3 Ràdio amb en Jaume Estelric, es guitarrista, Marcos Gil, es bateria també dels Tots Sants, una banda que vareu crear, de fet, hem trobat informació que diu que el primer concert de tots el vareu fer una data molt concreta, l'any 90. No sé si vos en recordeu d'aquest concert en concret, quin va ser el primer, Jaume, te'n recordes?
És el lloc on era...
Sillot.
A Sillot, sí, devia ser Sillot. Però no, però me pareix que van posar el nom de Tots Sants perquè l'endemà era dia de Tots Sants. Per tant, devia ser, podia ser els esperits o podia ser un puesto així.
Podria ser.
A Sillot. No, ja
segurament,
sé,
segurament.
Ja sé per què dius a Sillot, perquè abans teníem un altre grup que no era Tots Sants i ja sí que van tocar.
Pues. Ai, doncs mira, un passat, perquè clar, sí. Els orígens del grup Abonera, o éreu tots amics de Manacor, d'escola, o de què vos coneixíeu?
Bueno, Jaume i Nàlex són cosins.
Era.
I ells tocaven junts i tal, i jo vàrem dur cortat, aquí el Manacor i tal.
Sí.
I jo tenia una bateria, i la bateria de cortat ho va estar jo, la nostra i tal, i el vàrem muntar, i bueno, vaig parar tot ja, i després no sé com ens vàrem enterar que ell tocava la guitarra i tal.
Sí, de l'institut, no hi havia tanta gent que tocàs.
No hi havia gent ningú.
Sí, i que, com es va dir, ja me'n recordo que un dia vam pujar a Cateva i te vam voler tocar la bateria i vam dir, ostres, i ja ens van juntar, deixat d'una setmana.
Sí.
I quan vareu començar, qui eren els músics que tocaven llavors per Manacor o els referents que teníeu de prop, diguéssim?
El referent més a prop que teníem era, bueno, ja per els coneixíem, això eren els Ocults, que aquella època eren els Ocultos,
Pepone,
Ocults, Ocultos, sí, després va passar Ocults, però bueno, eren els dos germans i tal. I poca cosa més, tampoc, i jo no sé qui més hi havia, perquè després Guia del Ocio, que va ser molt conegut, després com a Montenegro,
sí.
No sé si quan van començar ells ja tocaven.
Nosaltres realment jo crec que mos guiàvem més per allò que escoltàvem, que per grups de Manacor, saps? No?
Bueno, en Marcos està ficat dins, com sempre està ficat dins l'associació en què feia el programa concert, que tu devies ser super
Ràdio
jove.
Ràdio
Manacor. Ràdio Manacor, que bo.
I el concert que vareu organitzar de Cortàtula, la Pallà Records, tot això, l'altre, no sé què seria la plataforma, però tu devies tenir 16 o 17 anys. Clar,
16 anys, sí.
Veiem aquest grup que venien de fora i quedàvem al·lucinats.
Els volien dur, se cercaven. Nosaltres ja pues, escoltàvem tot allà, Cicatriz, Cortàtula, la Pallà Records, tot això, i bueno, i grups estrangers, pues, Sex Pistols, UK Subs, GBH... Ah. Després ja vàrem passar, quan antes de tots anys ja m'agradava més rotllos com Soundgarden, com Red Hot Chili Peppers, tot el Jet Trui, no?
A partir dels 90, sí.
I de vosaltres vareu crear un grup que primer vos vareu dir Cada Bou, com aquesta cançó, no sé si va durar molt de temps, que de fet després, a la darrera etapa, heu tornat a recuperar aquest nom. Després, recordem, si anem per ordre, que justament el 90, més o manco, vos vareu formar, el 91 vos vareu presentar en el concurs de pop-rock, primer vareu editar aquella primera maqueta en la portada taronja, no?, que tenia com unes creus...
Les tres creus.
La recordeu, la maqueta?
Sí,
que
bona. Sí.
I després vos vareu presentar en el concurs, vareu quedar segons, que va guanyar Bourbon gratis, i tercer ja va quedar en Daniel, i la quarta de Banyoband, que l'any següent, l'any 92, ja quedaria guanyador i seria la darrera convocatòria dels concurs d'aquella primera etapa. Hem volgut demanar-li precisament a en Jaume Noguera, que amb els Bourbon gratis varen guanyar els concurs, perquè clar, éreu dos estils ben diferents, però ell ha volgut recordar precisament aquell moment i supos que, com sempre vos ha dit, que tal vegada el mèrit era més vostre. Això és el que mos ha dit avui.
Ei, Mònica, Jaume, Marcos, com estàu? Estic molt content de saludar-vos. I també una ferrada per en Àlex i en Joan Fil, si mos escolten. I un beso molt gran per en Xavi Ramis del Celsia, sempre present. Bueno, què dir dels Tots Sants? Jo sempre he dit el mateix. Aquell pop rock que varen guanyar altres, l'haurien d'haver guanyat els Tots Sants, perquè, vamos, eren una banda com no n'hi ha hagut de cap altra a Mallorca. Probablement, jo sempre deia que eren els Red Hot mallorquins. Tots com a músics boníssims, temes en lletres ecologistes, també integradores. Avui en dia estarien super de moda les lletres dels Tots Sants, i crec que s'ha de fer una revisió a la seva discografia, perquè els Tots Sants varen tenir un èxit a Catalunya, però aquí a Mallorca, per ventura, no se'ls ha fet el cas i el reconeixement, com en molts altres casos, que s'hauria d'haver fet, perquè Tots Sants és una banda única, irrepetible, que no s'assemblaven a ningú, que bevien de fonts, sobretot nord-americanes, com els Dictators, o els mateixos Red Hot, i amb una paraula, cap d'ells era mal músic, tots ho brodaven, i estic molt content d'haver coincidit amb ells en aquell pop rock, perquè va néixer una amistat molt guapa. Cada vegada que mos hem vist, mos hem aferrat pel coll, perquè mos estimem molt, o jo el Manco vos estim moltíssim, companys, i vos vull enviar una besada molt gran a tots, i també, com dic, en Xavi, al Cèlcia. I no oblidar també que ara continuau amb en Roger Pistola, en segon cada vol, que era el vostre nom original. Bueno, no m'enroll més. Una abraçada molt gran i salut, companys.
Bé, ara en Jaume s'escoltava justament l'entrepitjat quan entrava la seva guitarra. És precisament aquell concert en directe que se va transmetre, crec que va ser en directe més, en el Canal 33, un concert que se deia Tirant a Rock l'any 1992, aquí de vora, no? Som Malferit, se va fer, d'hora on hi ha els estudis d'Ivetra Ràdio molt a prop, podríem dir. Bé, primer de tot, en Jaume, què li voleu dir en això que vos ha explicat? Ara.
No, jo li vull donar les gràcies per les paraules que ha tingut. I ja
I
crec
un, que... un parell de cerveses.
Sí, també. No, això demostra que els concursos a vegades se diuen de les rivalitats i tal i qual. Amb el mal nostre ja no té res a veure, perquè amb en Jaume, després de passar tot això, van ser superamics, ell venia als nostres concerts, jo m'agradava molt Bourbon Gratis, des del principi.
Jo acabava menjant-te.
Clar, ell li donava un toque molt personal. En Ben Pollo també de Bourbon Gratis, superbon rotllo, i de fet encara no fa molt de temps que el va veure, i això demostra que la gent s'ha de presentar en els concursos, se guanyi o se perdi, s'ha de presentar i no ha de vetjar rivalitat, se guanya, guanya, i si no, pues, ja està, saps? I que moltes gràcies, que també l'estimam molt.
Exactament, exacte. No, jo l'estim molt més ara.
Ara que l'heu sentit. Idò, aquest concert que se va fer va ser també és un document històric d'aquella actuació vostra amb una repercussió que ha quedat en vídeo i, com dèiem, se va emetre en directe en el Canal 33. Com recordeu aquell concert? Molt de nervis.
Horrible.
Sí.
Horrible.
Sí?
Horrible.
Sí, perquè...
Jo no havia tingut tant... No havia xillat mai tant de res. O sigui, va ser una angústia.
Sí, perquè...
I tocava a fons tots els temes, o sigui, a tope, perquè...
Hi havia un super macromuntatge, sobretot per la part de la televisió i tot això, que nosaltres no estàvem acostumats. Ja no era la gent, perquè més o menys que havien tocat davant gent. Però era una situació que mos desbordava. Volíem fer bé, estàvem en aquell moment. I que també s'ha dit que quan van començar a fer aquest tipus de coses i quan mos van presentar esport rock, no feia tant de temps que tocàvem. Inclús no feia tant de temps que tocàvem els instruments. O sigui, va ser tot molt ràpid. Començar a tocar, començar a fer temes, pum, pum, per roda, i tot va venir com molt seguit. Clar, érem, en aquest sentit, érem un poc inexperts. I de sobte, trobat allà damunt, amb aquell macromuntatge, pues sí, és veritat, jo també, més que de disfrutar-ho 100%, de nervis que duem.
Sí,
que
al final... I quan t'ho vam veure, pitjor, perquè mira, estava a tope, això.
Sí,
no?
Sí, després ho veus.
Vam fer molt ràpid, no?, tot el concert.
No, és un símptoma de grup novells que quan se ponen nerviosos es toquen més ràpid i se veu en el concert.
Idò, precisament també recordant aquestes històries del concurs de pop-rock, li hem demanat també a en Joan Bibiloni, que és bé, a prop de Ca Vostra, que a més va ser el productor del primer disc, de Ja m'ho temia, l'any 1992, i no sé si també hi va tenir un pot de mà en el següent, en el Màxima Audiència, tot i que pot ser, hi era més en Toni Pastor, no ho sé si vos en recordeu altres.
No, en el segon... Bueno, ell tenia...
Bueno, tot, era l'estudi mateix,
allà,
ell
ja
era...
Feia muntant. En Toni era el que estava allà tot el temps, després venia en Joan, supervisava... I ja tens superbon record, en Joan. No només per la part professional, sinó...
Rebo,
per la part humana
de tranquil·litzar,
però no és que te tranquil·litzar dient posa tranquil, no, és que feia quatre bajarades per allà al mig i mos contava quatre xistes, se disfressava. Un dia te'n recordes, se va disfressar d'Àlex, se va posar el mojador i li dava
Àlex. Jo, em va passar una cosa molt curiosa, ja vam anar a Barcelona amb en Xavier a fer una... quan van entrar a Jet Disc, precisament, i a una revista... no me'n recordo quina revista era, de gestes així nacionals, no? Ens van fer una entrevista, i quan ja havia acabat l'entrevista, el tio ens diu, i en Joan Bibiloni, què tal? I jo vaig dir, guai, i ell ve per allà, dic, ve allà, fa dues cervesotes, jugava ping-pong i tal, no? I el titular era, Joan Bibiloni passa de todo. Sí. Solo viene a tomar cervezas y no sé qué. Sí. I el vaig telefonar, Joan, tio...
No he dit això.
Jo no he dit això. Jo només ho deia en el sentit de gestió, que anava per allà, que no havia de fer tanta feina, saps? I anava allà, supervisava i tal. Però, vamos...
Sí, sí, quan te varen girar, me'n recordo això.
Que fort, eh?
Sí, sí.
Idò, amb en Joan també hem parlat i precisament recordava això de la vostra qualitat musical.
Cursant en el concurs de pop-rock, a rock, i crec que varen fer segons i Bourbon Gratis va guanyar. Jo no vull... no ho sé, vull dir, no se trata ara d'aquí, perquè qui guanya, qui... Això és una cosa que realment té un sentit, però passatger, no? I Tots Sants és una passada de grup que en el mateix temps crec que donaren una lliçó de com ser originals, de com fer les coses sense cap cas de prejudici i sonant, entre comillem, coenu de ben bé.
No la veu plorar, pare, però bé que ho sabíeu. No la veu plorar, pare...
I aquí sentim la versió també que va fer Joan Bibiloni d'un tema vostre, de Silla Maria, una cançó que a més, ara mos ho contarà també d'aquí un moment. Bé, amb en Joan sempre bona relació. Imagina que ara si ell no se'n recordava d'això que has contat, Marcos, em dirà, ai, quin títol que van fer. No,
sí, sí,
però...
sí. No, i m'ha passat de tot. Quan li vaig contar, li vaig dir, passava de tot.
Doncs, idò. Idò, en Joan també recordava precisament la vostra contundència, la qualitat musical que teníeu tots i, sobretot, les idees tan clares d'allò que volíeu. L'escoltam.
Ei, bon vespre, com esteu? Bé, a moure, Tots Sants, així, tot d'una ben al cap, un grup de culte, vull dir, tristament, finalment, perquè allò que estaria bé és que encara n'haguessin sonant, no? Sé que han fet amb en Roger Pistola qualque actuació excepcional, saps? Però els Tots Sants, en Xavier, en Marc, i en Àlex i en Jaume, clar, vull dir... aquest, tristament, no hi poden ser. Però vaja grup, que no té res que veure amb influències de cap a Manacor, sinó de Manacor cap al món. Vull dir, ells utilitzaven amb molt bona contundència la seva manera de viure, la seva manera de veure les coses, i en la música la posaven allà, la mostraven molt bé. Per exemple, en Jaume és un guitarrista amb una aplicació i una manera de tocar molt, no? En Marc, ho record, amb la bateria en dos bombos i anàlegs, pum, 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 allà, fent les notes precises i contundents, i d'en Xavier, que hem de dir, saps? Vull dir, era un grupàs.
Ho sabíeu, no la veu sentíeu.
I de les paraules de Joan Bibiloni, també de Manacor, tot un referent, pràcticament la primera publicació discogràfica que se va fer en blau, va ser el seu Joana Lluna, per tant, tot i que és d'una generació diferent a la vostra, imagino que molt de respecte i una amistat que vareu crear d'ençà que vareu gravar aquells dos discos amb ell, als seus estudis. A part d'això, no sé si voleu fer algun comentari en això que ha dit.
No,
dono les gràcies també a en Joan. I jo l'únic comentari és que record que jo era superfan d'en Joan, perquè hi havia un disco que ell tenia que era Milani Bibiloni i el tenia superescoltat i era un estil totalment diferent, però a més era un estil que a mi me venia gros, no el de seguint, i era, no tenia res que veure. I intentava treure, intentava copiar i dir coses que no. I un dia el va agafar a l'estudi i va dir, man, Joan, toca en Mangi, toca en Derry, i va agafar una guitarra acústica. I ho ten present en aquell moment com si el ves, me va quedar al·lucinadíssim. I ara me deia, no, però si això no és res, això tal, igual. I ho té supergravat. Sí, I, per jo és un ídol.
Jo tens el record també, de que era, hòstia, en Joan Bibiloni.
T'imposava, sí. Sí.
Pa, tot dur me van fer coses ja.
Que bé, que bo. Idò, conversam avui amb dos membres dels Tots Sants, en Jaume Estelric, també en Marcos Gil, precisament en Àlex, avui tenia feines, no ha pogut venir, però és obligat, i de fet tots han recordat també en Xavier Ramis, que curiosament no ho hem anat a cercar, però avui mos han trobat amb aquesta coincidència de que justament va ser tal dia com avui que mos va deixar, un 17 d'agost de 2011, justament, dèiem al principi, que feia molt poc que vos havíeu tornat a juntar, havíeu reprès els assajos i acabàveu, bé, feia no molt de temps que havíeu fet una retornada, no?, una actuació especial. Com la recordeu, l'actuació? Entenc que no són temes que vos agradi tocar, no, per aventura, no, però amb tot el respecte...
No tenc cap problema, saps? O sigui, és molt trist tot, no? Però jo això ho record molt, molt guai. O sigui, nosaltres, quan vàrem deixar de tocar, estàvem un poig com a cansats, de que era tot un poig el mateix, no? I mos vàrem cansar. I nosaltres, per sort o per desgràcia, sempre hem fet el que hem volgut i no volíem tocar per tocar. I vàrem decidir deixar-ho. I un dia mos vàrem veure i Nàlex ja tenia moltes llanes i tal, i vàrem xerrar de, tio, per què no mos veiem i tal. I va ser com a... Jo crec que em va fer més il·lusió aquesta segona etapa que en el principi quan vàrem començar, perquè era no sé quants d'anys que no mos havíem vist, i Nàlex i jo no havíem fet res durant aquest temps.
Mentida,
ja vaig fent tu... però bueno, va ser just tot d'una i després mos van aturar, jo no vaig seguir res i en Jaume Tsuritz sí, va seguir fent coses i mos va fer una il·lusió i de fet en Jaume, Nades i jo anàvem a ser antes que els altres, ell i jo tots sols per llevar un pot de
llevar roba,
no? I bueno, i varen començar i de fet mos varen començar a sortir concerts que vàrem fer gest i en teníem 3 o 4 o 5 més ja programats.
Aquest de la sala fònica va sortir molt bé, perquè la veritat no els teníem totes segures. D'estat de tants anys se mos plantejava qualsevol possibilitat. Dèiem, el darrer assaig, t'imagines que no ve ningú? T'imagines que ve ningú? I estàvem allà super, com nerviosos, i me'n recordo que estàvem sopant, i el tècnic era en Rafa Rigo. I vàrem veure...
Va venir un autocar.
Va venir un autocar que havien fletat de gent de Manacor, i vàrem arribar, vàrem baixar, i en Rafa, que és un tipus molt llest, havia molt de concert, mos mira i mos diu, tranquils, concert ja l'heu salvat.
No, va ser molt xula, perquè a més mos ho vàrem currar amb una mica d'en Xavier, bueno, és amic de tots, però més col·lega d'en Xavier, que va fer en vídeo, van gravar moltes imatges que teníem i tal, i bé, s'ho van currar un munt, i van fer un concert, i més va estar molt xulo.
Les projeccions aquelles que hi havia darrere i tot això.
Sí, molt guapo, i després justament superaviat va passar l'en Xavier, i bueno, pues un catapum enorme, no? Que mos va costar bastant de temps veure'm-nos per tochar i per tal, saps? Perquè
ni per tochar, vàrem estar com a 2 anys que ni mos veiem. O sigui, ja cadascú pot ser el compte, i després va sortir la idea de tornar-nos a juntar.
fas cada bou, no, després?
Sí. No, vam començar a dir, per què no anem a tot ja? I posàvem un pot de gut, de vores i tal, i tot ja, i després varen començar tot ja, en Jaume tenia coses que havia tret, i varen començar a fer temes i tal, conya, pues, i varen començar un cantant, i així, com salta ballada, o sigui, sí. Tot sense anar a cercar una sí. cosa premeditada, no? Sinó que anàvem a passar molt bé, i d'aquí, pues... I així va ser.
Sentim, bé, a part dels dos discos que hi ha publicats, o tres discos que hi ha publicats dels Tots Sants, també tenim aquest directe que a molts mos agrada tornar a veure. No sé si vosaltres havíeu escoltat la vostra música dels discos o fins i tot d'aquell directe fa molt, no? Imagino que no l'escoltau, Jaume i Marcos.
De Som Malferit, dius.
Sí, això.
Sí, ja ho havia d'escoltar perquè hi ha gent que me diu però tu és teu grup i tal, sobretot més jovenes i tot això, que jo fa feina en joves i li dic, mira, clar, ells tenen la imatge ara una persona de 20 anys de que ha d'haver moltes imatges gravades, molt de vídeos gravats, com se fa ara, però en aquella època és una llàstima perquè l'únic que està penjat, les poques coses que estan penjades a YouTube és aquest concert. I jo m'hi hagués agradat, estigui bé per muntatge que hi havia, m'hi hagués agradat que hi hagués hagut coses de més en band, perquè... Si no recordo malament, en aquest concert no havíem ni editat el disc. O sigui, ja hi havia un bon ambient d'estes públic, que aquí va ser quan jo personalment vaig donar compte, vaig dir, ostres, això igual funciona, perquè no tenien ni disc en esquerre, ja la gent com que s'aportava. Però després, quan ja van fer més experiència tot ja, en què havien passat 5 o 6 o 7 anys, no hi ha concerts gravats en vídeo. I ojalà hi fossin, això m'hi hagués agradat més.
I, a més, era una altra època, perquè, de fet, no hi havia tant com ara, que hi ha 200 milions de grups. I nosaltres, en la maqueta, han de que no van donar la tabarra en la maqueta. Sí. Anàvem per tots els bars, per tot, tot allà, per tot. Per allà, bon, hi havia un lloc tot allà, si n'era igual de lloc que fos, allà anàvem a demanar. I vàrem moure molt. També ens va ajudar molt el single, quan vàrem fer el concert amb Burning,
sí.
Que regalaven les primeres 500 entrades al single,
sí.
I això va...
El single
va.
De cada bou, no?
Sí. Sí.
Que el va publicar Factoria Cultural, o
exacte.
No?
Sí. Exacte, cada bou i la Llenda Negra.
Això va ser resultat del concurs de pop-rock. Aposta, jo des d'aquí vull animar tothom, ja sé que estan presentats, però que hi ha gent que a vegades se mostra un poc real si presenten els concursos, com per la por de perdre, per la por de que no siguin justs i tal, però nosaltres personalment, si no mos haguéssim presentat en el concurs de pop-rock, probablement no hagués passat absolutament res en segon. Perquè arrel de quedar segons va contactar una altra Factoria Cultural i ja mos va fer el contracte.
Sí, a més, jo crec que si te presentes un concurs saps que cada persona li agrada un tipus de música i un jutge està allà també. I tu no li pots dir que tu ets més bo, que l'altre és més bo, perquè potser li agrada més un estil que l'altre, o trobes més original. Hi ha tant de factors, i jo crec que quan te presentes una cosa així, doncs has d'anar a presentar-te, que te coneguin, i mira, si sona la flauta i te poden gravar un disc i tal, que és un pol d'oig, jo crec que cercava amb tots els grups, més que guanyar, perquè guanyar és...
Sí, guanyar era gravar un disc en aquella època, i ara...
Però era això el que molt motivava, saps? És que guanya, sí. Grava un disc, era un sí. Pot ser... Sí. Joder, perquè en aquell temps gravar un disc era...
No és com ara, clar.
Era vamos, la leche, o sigui...
Sí, sí. Era entrar a un nivell professional, sí. Pràcticament, eh?
Sí, grups de Mallorca en aquell temps que gravessin discs, però no és com ara, ja t'ho pots gravar tu mateix, clar, un petit estudi, no sé què.
Valia molt de dobbes. I hi havia molt poca gent que se podies permetre sempre que hi havia de ser, pues això, a través d'un concurs,
a una maqueteta...
A una discogràfica.
Això. Nosaltres, la maqueta, mos varen gestar un paston.
Sí.
Tot lo que la varen gravar amb Toni Fernández.
Sí, tot lo que guanyàvem en els concerts.
I varen tot ja no sé quant de concerts, i tot lo que varen guanyar, mos la varen gestar, i més.
Sí. Sí, però li van treure el suig.
Però quina maqueta,
sí,
quina maqueta.
Bueno, és que nosaltres sempre hem estat molt així. Sí. Que el que més importava era que sonar bé, que fos xula, que no sé què. El seu germà, el germà en Xavier, que era pintor i, bueno, és un puto artistasso. Era un puto artistasso, pobre home, també. Doncs sí. Pues ell va fer la maqueta i tal, i clar, era una maqueta per aquell temps, del meu punt de vista, ja tenia un so comparat amb les altres maquetes,
boníssim,
molt més bo, però bueno, això era pagant, saps què t'ho vull dir? No és que tu fos més bo o no. Però nosaltres volíem, però nosaltres, per l'estil de música, també era molt important el so. I nosaltres amb això sempre hem estat un...
Sí, sí,
molt
sí,
emocionat. I quan veu com són els discos ara, flipes. Però bueno, en aquell temps, i vamos, era una maqueta que li varen treure el suig, però molt va costar, molt va costar tot,
sí,
la lleteria. Ho fotem tot allà.
Se sort que vos vau presentar en el concurs de Pop Rock, que és un poc el leitmotiv d'aquest programa, gràcies també al suport de l'Ajuntament de Palma. I per això enguany, no sé si sabeu que s'han presentat 134 grups, que se diu Aviat, jurat té feina de valent, i amb alguns hem parlat avui sobre com varen aconseguir els primers instruments, que és una cosa que en el vostre temps era més complicat, eren molt cars els instruments, i no sé vosaltres com ho vareu fer, però ara sentirem un parell de bandes que s'han presentat enguany, com us parlen precisament d'aquesta qüestió que té a veure amb els instruments. Sentirem a Martín Polica, Foraster, Solco Duo i Nassara Reus.
Ara quan tu...
Coneix els concursants del Pop Rock d'enguany amb Rec Play i Vetres Ràdio.
Buenas tardes, mi nombre es Martín Polica. La guitarra con la que empecé a tocar fue una guitarra que mi padre se trajo de Cuba en los años en que él estudió medicina allá. Era una guitarra con muy buena acústica, pero con un brazo ancho. Entonces se me dificultó bastante la primera etapa. Lo cual, cuando pasé a una guitarra con un brazo más fino, me resultó mucho más sencillo tocarla. Incluso, bueno, hasta el día de hoy, la guitarra que luego mi padre me regaló es la que sigo tocando al día de hoy. Ya tiene unos cuantos años esa guitarra. Y es la que me ha acompañado durante todo este tiempo y he seguido practicando, he seguido componiendo y avanzando. También con esa guitarra, siempre con esa guitarra, una guitarra electroacústica.
Som en Miguel Torres de Foraster i la meva primera guitarra la vaig comprar a una botiga de Manacor, que era a casa Martí. En aquell temps allà hi feia feina en Esteve Bullet, que allà va obrir Rock House. I jo cercava una guitarra elèctrica i ell va agafar un parell de guitarres, però bé, la primera que va agafar va fer quatre puntejats i ja vaig dir, aquesta és la meva. És a dir, m'hagués pogut vendre qualsevol guitarra en aquell moment. I la van finançar els meus pares. Ja tenia 13 i 14 anys i no disposava de dobbes.
Hola, sóc en Jaume Rosselló i sóc el guitarrista de Solco Duo. En el meu cas vaig tenir sort, en el sentit de que vaig néixer una família de músics i, per tant, no va ser gens complicat obtenir un primer instrument, una primera guitarra, a més, sent mon pare també guitarrista. Evidentment, ja la primera guitarra que vaig tenir, record poc perquè era petit, però devia ser una guitarra que ja estava per casa meva, o que m'haguessin comprat a posta. Recordo ja quan vaig voler una guitarra elèctrica, vam comprar una guitarra elèctrica pot ser 8, 9, 10 anys a posta, i ja recordo en 13 anys estudiar per poder-me comprar jo mateix deliberadament una guitarra, la guitarra que en aquell moment volia.
El meu nom és Sara Reus McEwan i som, pues, la cantant i compositora de la pues, meva música, no? Com a músic, pues, més instruments, el que passa és que jo venc de família de músics, per tant, vaig créixer rodejada de música, de pianos, d'òrgans, de flauta travessera, harmònica, guitarres, baixos, acordió, vull dir, és una cosa que sempre m'han revoltat. Però el meu primer instrument va ser una harmònica que me va regalar el meu padrí. Després va ser una flauta, la típica flauta aquesta que duia a l'escola, però no era la típica aquesta de plàstic, era una de fusta, Horner, que me va regalar mon pare, que era seva abans. I després la meva primera guitarra me la va regalar uns amics de mon mare.
Ja, parlar amb elles. Ja han esperat que per ahir no ha vingut. Falta vespre. Ferrat una barra de qualsevol del gel.
Es directe, sentint-se a veu d'en Xavier Ramis i s'inici d'una també de ses cançons mítiques, tot un himne també que era Saferrat a Sabarra. Com vos quedeu quan torneu a sentir aquesta cançó? Ja m'ho tu recordes, el moment de treure riff o...
Sí, sí. I, aquesta cançó, el que em passa amb aquesta cançó és que va ser de ses primeres que van fer... I aquestes històries, que no sé molt bé per què, que tenen els grups, la varen deixar de tocar prest, saps? O sigui, no era una cançó que estigués dins el repertori, així com ja de bo va estar des del principi fins al final. Aquesta la varen com a descartar, era perquè era senzilla i tal, però a la gent li agradava molt.
Saps? Molt, però...
I ja record que discutien per això. Ja era com a partidari de tocar-la, i hi havia altres que deien que no i tal, i al final... Hi havia com a més majoria de no tocar-la que de sí.
Bastant, també.
Sí. Jo crec que...
Per igual fet, ell l'únic.
És que no em puc recordar si hi havia qualcú bé, però podria ser que ja fos l'únic.
Jo crec que sí.
Ja m'ha votat, també.
Però ara aquestes cançons que fas al principi i per el que sigui, pues, enganxen.
Per a moltíssim, eh? Bé, havíem sentit també alguns grups recordant com varen aconseguir els primers instruments. Vosaltres us recordeu, Marcos? Tu com
sí,
va ser?
Sí, jo ho recordo. Pues va ser... Xales de Mallorca, que jo vivia allà, amb un amic meu que diuen Alfredo Borràs, anaven sempre a veure un grup, perquè jo sempre deia, anem a veure-lo. I era un grup de gent de verbena, no d'hotels, que tallaven Boniem i no sé què i tal, però jo flipava, jo ja m'agradava molt tot, voler-ho, no? I el tio, anàvem, ho vam fer com a amic d'ells, anàvem allà, érem fans d'ells, d'un grup d'hotel, tio,
ah, saps? Que bo!
I anàvem allà i tal, i devien tenir 12 o 13 anys, perquè tot això va ser molt aviat. I després, un any, que ja vàrem, que va de tot ja, el bateria se n'anava... Se n'anava a la península, no sé què, i li costava més dur-se la bateria que deixa-la. I la mort va rellar en altres dos, en Alfredo i jo.
La va rellar?
Sí.
Ostres.
I se'n va dur ell, primer, i després no sé com, la vaig dur jo. I jo la tenia tirada allà, i quan van dur escortar tot allà, la bateria va venir justament, va venir del mig a meva. I aquesta bateria i tal, i tal, que no sé què, venga, la muntarem. La van muntar, tal, qual, se va posar tot allà, i jo ja que me feia llenes i tal, pues, així va ser. Una bateria, bueno, si jo tenia ja m'ho recordo.
Això era, ja me'n recordo, aquesta bateria. Era una
Rogers.
Una
Rogers.
Superantilla.
Sí, sí.
I tu, Jaume?
Bueno, jo...
Vas fer unes pel·lícules.
Sí. No, com ha dit, jo també veig els que han xerrat antes i això, pues, ja, perquè hi ha bastanta gent que continua amb la música, que ja venen de família de músics, pues, Nàlets i jo també venim d'una família de músics, però el problema és que... El problema és que tots eren pianistes, però tots, o sigui, el meu predí, el meu ara, la meva germana, la meva madrina, molt de pianistes. I clar, i quan vaig sortir jo i vaig dir, vull tocar guitarra, i elèctrica, perquè no volia ser una altra espanyola, pues, va ser com un pa, però tu t'hi dius. Però mon pare ho va tenir molt clar. Mon pare tenia una empresa familiar i això, i va dir, oh, vine a fer feina en l'estiu. I va currar l'estiu, i record, d'allà estalviar tots els dobles i tal, i la veritat és que després se va portar i m'ha aportat el que me faltava, perquè no era comprar la guitarra, era comprar la guitarra, l'amplificador, el cable, el pedal. Doncs com ara, que ara compres un pack i mira la manga. En aquella època, malament fos una guitarra d'incisió, te costava un dombes.
I separat aquell ja t'afinava, també, no?
Sí, sí.
I no, i Nale, però Nale va ser, Nale va ser més bo.
Perquè al principi, quan no tenien guitarra elèctrica, vàrem intentar tot ja amb guitarres espanyoles, i Nale no és d'aquests baixistes que... per descarte, entre cometes, quan ja hi ha guitarrista, pues, diu, jo ja faré el baix. Nales era un tipus que ja tenia ben clar que el tocaria el baix, no és d'això de sorteig, t'ha tocat el bajo. I va començar amb una guitarra espanyola, i com que estigui molt manitas, pues, d'estat de potents, dues setmanes, és que tornava molt ràpid, va comparèixer que nostra, amb aquella guitarra espanyola, totalment desvirtuada, pintada de negre mate, li havia llevat dues cordes, només havia deixat quatre cordes, els havia eixamplat, havia modificat el pont, i s'havia fet un baix amb una guitarra espanyola, negre mate, així, flipant. I amb allò, el tipus tocava, Son de Cortato, Iron Maiden, baixistes complicadets, saps?
Jo crec que en el principi va ser que els que més flipàvem de les coses que traia. No tenia por de res i ho traia tot, el que volia.
Sí, s'ho posava i quan s'emperra en qualsevol cosa, pues, ho treu, eh? I tu veies allà i tu, amb aquell trasto, perquè és un trasto que ojalà el hagués guardat, eh? No sé, ho haurà llevat aquest bitxo. I després ja va comprar baix i tal.
Idò, parlem avui amb els Tots Sants, amb dos membres que han pogut venir a l'estudi, en Jaume Estelric, que és guitarrista, i es bateria, en Marcos Gil. En Àlex avui li hagués agradat venir, però tampoc ha pogut venir, però sí que recordem també la figura d'en Xavier Ram i les lletres d'en Xavier. Supos que eren totes d'ell, i participàveu vosaltres també. Les lletres són immillorables, parla de tots els temes i molt avançat també en el seu temps, en certa manera. A vosaltres, normalment en els músics, no vos interessa molt les lletres cantant, que la faci, que canti i tal. Vosaltres vos interessava? Participàveu? Li donàveu el vostre parer? O ja estaven ben fetes?
Bueno, en Xavier era molt xaparrut. En Xavier feia una lletra i...
És que estava bé, saps? O sigui,
és que estàvem molt...
Mos dividíem un poc les feines i nosaltres teníem totalment confiança en Montxavier i ell, pues, a vegades es retotllava i jo distinguiria dues èpoques. Quan érem més jovenes que van començar, era que ja nosaltres anàvem per la música i ell feia les lletres i hi havia molta gent que li agradava i clar, nosaltres superorgullosos perquè tot era un pack, el grup. Però tampoc li donàvem l'importància que li van donar després. La segona vegada ja ens van juntar ja, més adults i això,
que
escoltàvem els temes i això, és quan realment... I li van dir, jo recordo un dia van tornar un ensai que havíem xerrat d'anar, li van dir, tio, ja li van demanar disculpes per a l'època, de dir, no te van donar l'importància de les lletres que feies. Sí. I ell va dir, que deia, saps? O sigui, no se va donar importància. Però realment, més a la segona etapa, van analitzar més les lletres.
Ja... A més, en Xavier, jo crec que una gran part de lo que vàrem fer va ser per ell.
Clar.
Era super important i el que diu en Jaume, nosaltres en el principi no li donàvem importància i ell, a més, hi ha lletres que l'estat d'escoltar bé per saber el que diu. I nosaltres de vegades ens pensàvem que anava d'una cosa i anava d'una altra.
Sí.
O sigui, t'ho imagina't. Però nosaltres ni punyetera a casa, nosaltres anàvem a la nostra i aquí cantes tu i nosaltres toquem i era com...
Sí.
Però bueno, sabíem, està clar, gestió, a més, a mi l'altre sempre m'ha agradat d'en Xavier és que quan a lo millor un tema fas pa, lo típic és pensar i es cantant te farà guanya, i ella a lo millor te començava, t'anava per unes melodies que deies, joder, això sí, en Xavier era brutal per fer això. Una joveneta, per exemple, la melodia se veu, és brutal.
Molt interessant tot el que explicau, que recordam avui, repassant també la història dels Tots Sants. Vosaltres vareu ser, de fet, un dels primers grups que, cantant en català, vareu arribar a la final. Curiosament, l'any passat va guanyar en Amulet, que li deien tots, Antoni Amulet, amb el seu grup Amulet, i ets la primera proposta de totes que se va proclamar guanyadora cantant en català de forma natural, no? Vosaltres també va ser de forma molt natural. Abans, com que se donava també un premi a la millor lletra en català, hi havia grups que ho feien venir bé, fer una lletra en català per si de cas, vull dir que era subjecte d'aquesta voluntat de normalitzar el rock o la música, també. Bé, no m'ha arribat a parlar de l'època de rock català i un poc de com Sabor va ficar, que en Xavier també té lletres d'això, no? Cançons que parlàvem d'això com es no tocarem, m'apens? I precisament en aquest sentit, recordàveu també que en el vostre temps només se podia guanyar un premi, no? Perquè l'any anterior, l'altre dia escoltàvem en Felip Carbonell, que mos contava que ells havien guanyat la millor lletra en català en Tombat, el millor guitarrista en Tolo Morell, en Tolo Grimalt, i supos que qualque altre premi més. Vosaltres no vau tenir millor lletra en català, no?, en aquell any.
No se podria. O sigui, nosaltres va ser el primer any que les bases del concurs, quan ja havia passat això l'any anterior, que Tombat, i ben merescut, perquè Tombat era un bon grup. Jo després m'ha desaparegut en Felip, que sé que està per Irlanda, si no m'equivoc.
Sí.
però era un super bon grup i va guanyar, pues, no, jo no te podria dir si són dos, tres o quatre premis, però se van acumular diversos premis aquest grup. Pues, les bases de l'any següent va dir, si guanyes un premi ja no pot guanyar un altre, i per tant quan havien fet segons, pues, no teníem opció, i així pues, ells el que intentaven era repartir un poc més els premis. O sigui que com a dir, tothom queda més content.
Però vamos, nosaltres, lo que deies tu, nosaltres som de Manacà, i a Manacà xerràvem mallorquí, xerràvem mallorquí sempre. I va haver una època, abans de Roig Català, pues que aquí a Palma, per exemple, se xerrava més el castellà que el mallorquí, no? Però per nosaltres era una cosa supernatural. I en Xavier, com era el que feia les lletres, pues, en mallorquí, nosaltres d'això no en varen xerrar mai.
Però fa servir un vocabulari molt, molt mallorquí, sí, és a dir, sí, no gens com... forçat ni...
Ell feia, crec que aquí hi havia la gràcia, ell feia lletres en català, però empleava molt la variant mallorquina i expressions, inclús com molt locals de Manacor. I... però quan nosaltres vam començar a cantar en català, pues, el fenomen de rock català, que no existia.
O sigui, no te'n bueno, va plegar?
Bueno, no sé si existia per allà, per nosaltres ho desconeixíem. I per lo que jo he sabut després, pues, altres comarques com a Girona i Poble Petit i això, pues, també hi va haver grups que van començar simultàniament a cantar. Això va ser una cosa curiosa de rock català, que va ser com el primer moviment cultural, diríem, que no va néixer de la gran ciutat, no va néixer ni de Palma, ni va néixer de Barcelona. Va ser, això no ho duia molt bé, tampoc, a Barcelona. Va néixer de pobles, de les comarques, de Lleida, de tots aquests grups que van triomfar, no eren de Barcelona. Eren de la Jonquera, eren de...
Ho saben tots, de bon son per les cançons, sí, no? Tot ho cantaves.
De Constantí, sí, de tal... Pues va ser això, i després, a partir d'aquí, se va com estendre per tot, i va ser un fenomen.
De fet, nosaltres vàrem passar l'època de... abans, no?, de quan se menjava de tot aquest rotllo, anàvem a tallar puestos i era un poc de ballades amb els paletos, no? Saps? I clar, nosaltres sempre flipàvem amb això, perquè també... I després va passar-se al revés. Els que cantaven en castellà eren els que estaven mal vists. I dius, vaya xorrada. Però bueno, són modes i...
Idò, vos recordant la pregunta que vos hem fet al principi, si voleu participar, podeu guanyar qualque vinil dels que editava l'Ajuntament de Palma abans, en edicions anteriors del concurs de pop-rock, o també dues entrades per anar a un concert al Castell de Bellva. Avui la pregunta era el nom del músic i impulsor també del concurs de pop-rock, al qual se li dona també el nom del primer premi, d'ençà que se va recuperant aquestes tres edicions i arran també de la seva mort a principi de la pandèmia. El telèfon al qual ens podeu contestar avui és aquest altre, 971 42 40 23, i el repetim, 971 42 40 23, o si no teniu el nostre correu electrònic, rec-play@ivetresradio.com, o també aquest número de WhatsApp.
646 93 45 01, el WhatsApp d'Ivetres Ràdio.
Rec Play, amb Mònica Borràs. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Perquè som una ràdio eclèctica i plural, a IB3 tenim totes les músiques. Deixa't seduir per les sessions de l'Eclèctic i de 10 a 11 del vespre amb Ferran Pereira.
A l'estiu a IB3 Ràdio repassam el més destacat de la informació. Tenim convidats i conversam de temes de tot tipus al dia, al replà i equip de guàrdia. A més de fer-te bones propostes musicals a Òrbita 3, playlists personalitzades i l'emissió de concerts i peces teatrals fetes a les Illes. Què? Estàs encuriosit? IB3 Ràdio. Que no te piqui la curiositat. Ni els moscars.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Eivissa i Formentera, 93.7. Rec Play, amb la participació de l'Ajuntament de Palma.
Pobreta, joaneta, Déu que li tocla de floretes. Totes s'assemblen, ses flors, totes s'assemblen, perquè totes són vermelletes. Els
avui, aprofitant que tenim en Jaume i en Marcos aquí, si no, escoltaríem tota la discografia dels Tots Sants, però ho podeu fer vosaltres per el vostre compte. I precisament aquest inici d'aquesta cançó de Scrackboy, com se diu aquesta cançó?
De
Joaneta, directament. I doncs, al principi, ara, Marcos, recordàveu com vareu gravar aquestes babates?
Sí, doncs, pues, volíem gravar aquesta frase de la ninata, però així normal quedava un poc tal, i en Toni va posar els pitxellers. I justament estava per allà en Daniel, en Daniel Digérico.
Què dius?
I sí, sí, i estava per allà i van dir, vinga, vinen altres tal. I van gravar en Xavier, en Daniel i jo. Aquesta...
Jo ni ho sabia, m'he quedat enterar.
Sí,
jo no hi devia ser aquest dia, no?
No, estàvem allà i no sé, en Daniel devia veure en Toni, o no sé per què...
Sí, segurament.
Allà, passava tothom, allà, sí. Saps? Apareixia el metro de Tòquio.
Sí.
I aquest dia era ell i no sé per què li van dir, vine, però sí. No va semblar, vine a col·laborar o alguna cosa així, era allà. I van dir, venga, així serem més.
Era una passada, aquest estudi. Quan sortíem nosaltres, que fèiem el turno de dia, entraven els Valendas i feien el turno de vespre. I gravaven ells el vespre. I si no aturava mai, sí.
Que bo, idò, quina memòria. Quin temps tan...
No, memòria no, coses puntuals. Així, jo me'n regalo, però...
Quina intensitat, no?, quan un entra a un estudi a gravar, sobretot les primeres vegades, supos que també molta d'emoció. No mos queda gaire temps, sí que m'agradaria acabar amb una cançó que trieu vosaltres, dels dos primers discos. Bé, ara no sé, serà molt, molt complicat això de triar. De moment... De vosaltres, podem parlar d'un futur musical? Teniu projectes, encara que no sigui plegats?
Jo en tenc un, que vull fer amb Jaume, però ell ja no ho sap. Li he de contar després.
Suposo que m'ho contarà.
Sí, després li contaré. No, però, no, sí, això és per a Jaume. Per a, no, cosa així, algo en sèrio, no, més que res per passar gust. I Jaume sempre no s'atura, no sé si deu tenir alguna cosa ara, però tu sempre fas coses.
Bueno, jo seguia sense guitarra, que és la meva passió i això, però la veritat és que he passat molt de gust a tocar junts. Ja musicalment m'ho coneixem molt, i bueno, ha estat circumstancial o cada vegada ara està aturat, però no vol dir que no pugui començar una altra cosa, si ho plantejava i tal. De fet, no me fio un pèl d'aquest, perquè supos que ara de tornada ja m'ho contrà.
Sí, però bueno, el que diu en Jaume, nosaltres, o sigui, crec que mai, i no passarà ja, per la qüestió de fer una cosa premeditada, de dir, on de fer això i tal, sinó, si ho feim, pot ser ja perquè mos veurem, perquè això sí que ho farem seguríssim.
Sí.
I anirem a tot ja i tal, i pot ser a partir d'aquí tot passes bé i surt algo i tal, pues...
Sí.
Com hem fet sempre, saps? Sempre ha estat així.
Jo sempre recomano, a vegades hi ha gent que ja te'n diu, no, però jo és que ja tenc 40 i pico, jo tenc no sé què i tal.
I li dic...
Tio, dic, la música, a partir de 40, se disfruta d'una altra manera, molt, inclús a vegades molt més quan en tens 20, perquè ja no tens les pretensions de triomfar i tot això, i fas exactament el que vols, sense pressió de cap tipus, vas assajar quan pots i ja està, saps? O sigui, no hi ha un pesadilla anar en el grup o que tot el dia està donant pel sac, sinó...
Però bueno, nosaltres això ho hem fet sempre, Jaume.
Sí, ja, sí, nosaltres... però tens...
De fet, mos hem enterrat de vegades sí, per tens, fer l'hora tens... demanada de llana, mos han... Me l'han dit, estàs locos, fer això, però...
Sí, sí, però tens esperança. Si has de sortir, si quan havien de sortir fora pues era complicat i tal, però ara és que ni te planteja ni sortir fora.
Està clar, no surts de fora.
Simplement anar a qualsevol, pues, ja està.
i d'avui han tingut aquest immens luxe i plaer de poder comptar amb en Jaume Estelrich i en Marcos Gil, dos membres dels Tots Sants, una banda que ha passat a ser història. En nom de molta de gent us vull donar les gràcies per haver fet aquesta música, per haver-la represa, i en tot cas mos queda aquest testimoni dels dos discos, Marcos.
No, només volia dir que jo també estic molt content perquè m'ha recordat molt quan anàvem a l'Hotel d'Assaig, sí. que tu tenies aquest programa, sí. i de fet va ser a on nosaltres vàrem, diguéssim, vàrem començar tot això, sí. va començar allà.
Que jo no, t'he de dir que no me'n perdia ni un. Era un fricazo de local d'assaig i però ja de vespre ho escoltava.
Moltíssimes gràcies a tots dos. Bé, recíproc, perquè jo he escoltat la vostra música obsessivament moltes vegades, perquè realment és boníssima, i en els més joves, que tal vegada no heu pogut seguir encara els Tots Sants, cercau la seva música, perquè està a xarxes, la podeu trobar a les plataformes, i trobareu tot un referent també de la música feta a les illes. A tots dos, moltíssimes gràcies per haver vingut avui en la Rec Play. Una ferrada forta en Àlex, ben Aurelio, en Roger, tota la gent que també ha passat per la vostra banda, i moltes gràcies per haver creat els Tots Sants i posteriorment els Cada Bou. Gràcies a tots dos.
Gràcies a tu.
Gràcies a tu i enhorabona pel programa.
Moltíssimes gràcies. Fins aviat.